Raúl, d'aquí una estona a la teva secció, però ets un tio de ràdio informat del món Barça i si vols preguntar, ja saps que això és casa teva. A més, així m'ajudaràs perquè, Marc Siria, què tal? El Adrià Soldevila havia d'estar a l'entrevista i és un altre dels que ha caigut.
Culpa de
víctima del culpa virus. Meva. Víctima del sí. virus. Està
meva perquè està malalt. Hem coincidit, que no vegis, hem coincidit.
Uf. Ahir 800 persones vau posar.
843.
És una demostració de força, això.
Està molt bé. Està molt bé, estem molt contents.
Què és Moviment 42?
Doncs Moviment 42 té a veure amb... Quan vam definir... Vària gent de l'equip, doncs l'Ivan, l'Antoni Martín, que els coneixeu, són també de les Corts i tenen molta relació amb les Corts. Llavors, jo sóc nascut allà, la meva mare tenia la perruqueria a la cruïlla de Barista Arnús número 42.
Tu ets de les Corts?
Sí, de tota la vida. Jo vivia al passatge de Tovella i anava al Duran i Bas, al col·legi Duran i Bas, i la meva mare tenia la perruqueria allà. I un dia explicant-ho a l'equip... doncs que coincidíem amb això i com anàvem per travessera de les Corts amb l'avi o amb el pare cap al camp, sí, Moviment 42, o sigui, un moviment nascut a les Corts de molts socis que som de la proximitat del Camp Nou i que hem nascut aquí, per què no? I com que també ens agraden molt els números, que primer va ser tot el tema financer i aportant solucions financeres, doncs per què no posar-li un número a un moviment? I va néixer així. Va néixer així.
La gran majoria de socis del Barça són de Catalunya, en concret de Barcelona, i molts del barri de les Corts.
Ho sé. I jo sóc soci de la penya de les Corts. A més, molts, alguns diumenges que el Barça juga fora, anem allà amb els nens a veure el partit, i la veritat és que em sento com a casa. O sigui, és en el meu barri de tota la vida. Amb un radi de 2 quilòmetres tenia tota la meva vida. Tenia l'escola on vivia, el negoci de la meva mare, o sigui, el Camp Nou, o sigui, ho teníem...
El Marc Siria, els oients del que t'hi jugues ja el coneixeu perquè ha vingut diverses vegades a analitzar l'actualitat, a parlar del negoci del futbol i ja últimament a explicar pinzellades del seu projecte que entenc que anirem coneixent a mesura que avancin les setmanes. Però ahir vas dir que heu estat durant molt temps fent propostes que com que heu vist que no us fan cas, heu decidit fer el pas electoral. Que aquest és el motiu pel qual us presenteu a les eleccions.
Doncs és que és aquest el motiu. O sigui, al final portem molt de temps aportant propostes i posant-les a disposició del club, que hem vist que la no execució d'aquestes propostes en cada àrea que les hem presentat doncs són febleses que el club cada cop reflexa més en la seva vida econòmica, institucional, etc. Llavors, el que ens veiem amb la força, l'edat, la motivació i l'empenta per dir doncs anem a aplicar-les nosaltres.
Vas dir que és indispensable recuperar Messi pel Barça.
Nosaltres, de les 4 propostes que coneixeu, que hem fet públiques, que són la financera, són la digital, són la legal, la quarta sempre ha sigut la de Leo Messi, la del retorn del Leo Messi. El retorn al 2021, la renovació de Leo Messi al 2021 sense la necessitat de signar l'acord amb CBC. La segona, al 2023, el retorn de Leo Messi per ajudar i ser aquest pont generacional amb aquest Golden Boys que avui ens estan fent disfrutar d'aquesta manera, gent de la Masia, no hi havia millor pont generacional, però no només esportivament, sinó institucionalment i econòmicament. I ara, des de fa uns mesos, en el que sembla que esportivament doncs ja no podrà passar, no?, aquest retorn, doncs sí un retorn a nivell purament tant emocional com comercial. O sigui, Leo Messi, i això és la proposta que vam posar sobre la taula, generaria uns 200 milions d'ingressos la seva tornada amb 3 conceptes. Producte exclusiu BLM Leo Messi, o sigui, el que seria el binomi que nosaltres dèiem de Nike Jordan. 2, tot el tema sponsoring i patrocinis. I 3, tot el tema de Masia i formació de jugadors, no? Quin millor representant pot tenir el Barça per representar la seva Masia que el millor jugador de tots els temps fet a casa?
El retorn de Messi com a, diguem-ne, figura emocional i figura comercial al Barça sense necessitat de jugar, és a dir, el Messi més enllà del futbol, li podria reportar al club 200 milions d'euros?
Sí. Sobretot si apliquem tota la part digital que l'Antoni Martín proposava la solució, que és una solució digital transversal per totes les àrees de negoci, vol dir que el fan que és del Barça i que és fan de Leo, doncs pugui consumir productes exclusius de Leo i Barça, això clarament significaria un increment d'aquests ingressos pel club.
Entenc, per tant, que teniu un pla dissenyat, un pla concret i fet.
I publicat, sí, sí, i publicat, i aportat, i com s'ha de fer, quines àrees estratègiques són les necessàries en què s'hagi d'aplicar aquest pla, etc. Per tant, no és un pla d'homenatges o estàtues, és un pla estratègic per un soci estratègic, o sigui, sortim de Barcelona i Leo Messi segueix sent l'esportista del món millor considerat i vol tornar a casa. Doncs fem-ho i fem que s'apliqui un pla estratègic en el que clarament el Barça també en surti beneficiat.
Això li heu traslladat a Messi?
Sí.
I què diu?
No ho sé. Messi té una cosa molt bona, que és que té, és una marca pròpia. El Raül deu saber això com funciona. Té una marca pròpia.
Mira com t'escolta atentament, eh? Senyal que l'interessa.
Oh, m'interessa, clar que m'interessa.
I té professionals de primer nivell. Que estan, o sigui, és una multinacional. I té professionals de primer nivell en els que l'ajuden en la part comercial, en la part digital, engagement, etc. Per tant, quan tu ets una institució com Leo Messi professionalitzada, no vas a Leo Messi a dir, mira, he pensat això, sinó t'apropes a les persones que decideixen què passarà d'aquí en el futur amb Leo i quina projecció volen per ell, i li dius, escolta, jo he pensat aquest negoci. Aquest negoci en el que tu siguis el soci estratègic i pal de paller per recuperar una situació que ara mateix és la que és.
Jo diria, almenys públicament, ets la primera persona que presenta un pla concret al voltant de la figura de Messi, més enllà de la voluntat de fer un partit d'homenatge o una estàtua, que segurament entenc que també la faríeu.
Això ve del 2000... O sigui, no sé si us en recordeu la famosa portada del Mundo, que deia el sueldo que arruina el Barça.
Sí, no? La recordo perfectament.
Ens vam tancar amb l'Ivan Cabeza 48 hores i vam aconseguir fer un estudi financer que, com tots, amb la informació que teníem, doncs que Leo aportava molt més benefici econòmic del que costava el seu salari, no? A partir de llavors, el que ens vam centrar és, escolta, això sembla que va cap al pedregar, hem de començar a defensar la figura de Leo com una figura cabdal, tant amb la part esportiva, com amb la part institucional, com amb la part econòmica i comercial. Per tant, comencem a treballar. Primer projecte 2021, publicat, segon projecte 2023, i ara fa uns mesos, agafant una mica aquesta idea, perquè a més crec que és una idea superencertada en el món de l'esport, que és la idea de socis estratègics com Jordan amb Nike, doncs un soci estratègic amb producte propi, perquè nosaltres tenim l'única empresa que pot fer producte propi dels grans clubs com és BLM, i això, associar-se amb Messi, doncs significaria això. Per tant, parlo de Messi com indispensable en el sentit de que és estructural si volem que el Barça, a més, és estructurat si volem que el Barça mantingui la seva propietat de socis i socis, perquè l'increment d'ingressos que proporcionaria aquest acord és essencial.
I entenc que guanya el Barça i guanya Messi.
Evidentment, soci estratègic, o sigui, així està plantejat.
Mira el que ha guanyat Jordan amb
Jordan. El que guanya, no?
Guanya molt més ara del que guanyava quan jugava a bàsquet. Molt més.
No vols dir el que us han traslladat des de l'entorn de Messi?
Evidentment que no.
Però ja ho sap, aquesta proposta, ell ja la coneix.
Tenen la proposta sobre la taula sobre com nosaltres hem pensat i creiem necessari, essencial i estructurat que Messi arribi a un acord, i si em permeteu, és un acord quasi vital amb el Barça, però no com, ja us ho he dit, no com un ambaixador, com un partit, que també, però vull dir, el més important és que Messi i el Barça poden aportar-se junts un binomi de creixement brutal. Fins ara, evidentment necessitarem professionals de primer nivell per empènyer, però fins ara jo crec no conegut en el món de l'esport.
M'agrada la claredat de les propostes. Igual que m'agrada, i vull reconèixer públicament, que quan vam destapar el cas Negreira, molt poques persones van fer una lectura crítica de tot el que havia passat, perquè era exposar-te i era difícil, i era arriscar-te a que et matxaquessin. I vull dir que el Marc Siria i el Marc Duc van ser dels pocs que públicament s'hi van posar el focus on jo crec que s'hauria d'haver posat des del principi, en els dirigents que van pagar Negreira.
Evidentment, i gràcies a vosaltres vam saber que aquesta praxis s'havia dut durant tants anys al club, I bé, per això també hem de reiniciar i hem de canviar.
Què és el que ha de canviar el Barça?
Per mi hi ha quatre eixos, eh? Quatre eixos, i a partir d'aquí podem desenvolupar-ho. El primer que ha de canviar és el model de governança. O sigui, el model de governança en el que hem estat tot el mandat, sense direcció general, sense executius de primer nivell, amb àrees estratègiques, etc. Això ha fet tots els forats que tenim avui al balanç. Els forats del balanç no es creen perquè el Barça no tingui potència com a club de generar beneficis. Es crea perquè no som capaços de desenvolupar certes àrees com hauríem de ser-ho. El cas més clar és el cas digital, que és un clar que clama el cel. No?
Per què clama el cel?
Doncs perquè totes les institucions estan desenvolupant els plans digitals i els està funcionant. I si tens un equip de professionals de primer nivell i de veritat tens un full de ruta i un pla estratègic, avui, com a mínim, el Barça estaria facturant entre 30 i 40 milions d'euros i no hauríem de tenir un forat de 200 milions d'euros perquè els nostres socis estratègics en aquesta part no són coneixedors d'aquest negoci o el que ens han fet són préstecs encoberts. Aquesta és la realitat. O sigui, el negoci sempre és el resultat d'un equip executiu que de com aplica un model. I no ho sabem fer, no? Segona dada, molt important. El Barça no està creixent més que el 2017-2018 amb ingressos. Tu mires el tancament abans del Covid, no? Perquè si no...
Sí, perquè el Covid s'entén que baixin els ingressos.
Amb 990, 2017-2018. Hem tancat amb 994. Si tu apliques la inflació del tipus del diner, sí, que tot puja, també pugen els patrocinis, no? Doncs hauríem d'estar amb 1.200 milions d'euros d'ingressos, no? Això ens porta a un model de governança que s'ha de canviar, que s'ha d'actualitzar. Segon, el paper, per mi, el paper fundacional de sòcies i socis. O sigui, ens hem passat dècades, i no parlo d'aquesta directiva, a totes les directives, parlant de que el soci ocuparà un lloc central veritablement. I arribem i som incòmodes. I si som exigents, som mal barcelonistes. I si aixequem la mà i demanem transparència, és que no entenem el model del futbol, el negoci del futbol. Doncs jo crec que això hem de passar pàgina. No? I és essencial passar-la. La tercera és el model social. No? O sigui, cada cop que alguna cosa ens molesta, digue-li grada d'animació, digue-li confederació de penyes, en comptes de revisar-ho, seure a una taula, arribar a acords per veure com es pot reestructurar, resulta que elimino els moviments.
Però ho van intentant, no? Perquè l'altre dia Elena Fora es va reunir amb els grups d'animació. O sigui, converses n'hi ha hagut, o n'hi ha.
Sí, però al final el que diu l'Elena Fora és que ho hauria fet igual. Independentment de la multa.
Sí, que lo de les multes van ser una excusa.
Que hauria expulsat igualment els membres de la grada d'animació casualment quan hi havia uns crits, crítica al president Laporta, no? Llavors, això també ha de canviar. O sigui, la manera en què ens relacionem en l'àmbit social, no? I la quarta és, el Barça només podrà competir contra els clubs d'estat que tenen els diners i els favors per càstig, per ser algun a 600 quilòmetres d'aquí, si no només aplica això, sinó que el model de club, d'executius de club, va més enllà de directius de club. Què vull dir? Si jo tinc el millor directiu amb l'àrea de màrqueting, i és un directiu que ha anat a fitxar a Disney perquè objectivament és el tio que fa créixer més això, i arriba el Marc Siri a president, l'últim que farà serà canviar aquell executiu. Canviem tota la línia executiva a primer nivell que ha de desenvolupar els negocis i paralitzem el club en cada mandat entre 12 i 18 mesos. Si nosaltres ens quedem aquí i ens donen el club de mà, facturarem 900 milions d'euros. Només pels acords que tenim signats i pel ticketing. Però amb això no ens en sortim. Llavors, o realment hi ha aquest punt que li diem reiniciar, perquè no és oblidar-nos al passat, ni és renunciar al passat. Aquí hi ha hagut 23 anys, no?, de Núñez, 78-2000, més o menys. Després, Laporta, 2003, i bueno, han passat tres presidents de la mateixa junta, 2025. Doncs creiem que s'ha de fer un punt i a part. Quan parlem de reiniciar és això. I no parlem ni d'escridassar-nos, ni de trinxeres, ni de res d'això. Parlem de professionals que mai hem tingut a veure amb el govern del club, donant un pas endavant amb propostes que portem fent tot aquest temps i dient, senyors, creiem que les sòcies i socis entendran que és el moment d'aplicar-la.
Estem amb Marc Síria, presentant la seva precandidatura ja de manera oficial, Moviment 42. Fem una pausa i a la tornada et pregunto per la porta, tu que vas ser molt proper a ell, que ja has parlat i a veure què en penses i si hi hauria la possibilitat de, si guanya ell les eleccions i et planteja integrar-te a la seva candidatura, ho faries, i dels altres precandidats que ja han manifestat la voluntat de presentar-se a les eleccions, que sé que amb alguns heu tingut converses, si hi haurà una oposició unitària o cadascú anirà per la seva banda. Tu has estat una persona bastant propera, molt propera a Joan Laporta, i has treballat, vas formar part de l'equip d'alguna de les anteriors eleccions. Si ell guanya les eleccions i et proposa integrar-se a la seva candidatura, a la seva directiva, ho faries, acceptaries o no?
El primer, per deixar-ho clar, el senyor Laporta mai m'oferirà integrar-me a la seva candidatura. Això és el primer. Perquè precisament aquest esperit crític, doncs ja sabem com reacciona davant d'aquests posicionaments crítics.
No li agrada la crítica.
La segona és que no només vaig estar amb ell el 2015, sinó que el 2021, i això ja ho he explicat aquí, em vaig reunir amb el senyor Laporta, el senyor Reverter, vam explicar amb l'Ivan Cabeza com fer tot el pla de refinançament del Barça, com fer el projecte de renovació de Leo Messi, també ho vam oferir.
I què va passar?
Doncs que al final es va optar per Goldman Sachs per refinançar-ho tot. O sigui, tot la banda absolutament oposada al que nosaltres li oferíem, que era diversifica els teus creditors, no en tinguis un només que tingui la paella pel mànec, perquè si tu li deus 100 a 10, tens tu el control. Si li deus 1.000 a 1, doncs el control el té el qui li deus 1.000. No? Això és algo bastant... En el món financer, a més, és bastant clau diversificar bé els teus creditors, perquè si et falla un, sempre pots tenir un altre, etc. No? Doncs al final presentes les propostes, les presentes de forma desinteressada i per sumar valor al club, perquè sempre vaig pensar que el binomi Laporta, Reverter i un equip executiu de primer nivell, Menéndez, etc., funcionaria, podria funcionar, però el que sempre hem dit, va durar el que va durar. No? I a partir d'aquí, doncs, evidentment, el distanciament ha sigut absolut. Per tant, ni el senyor Laporta m'oferiria estar a la seva junta, ni jo acceptaria estar a la seva junta.
I amb altres precandidats, Víctor Font, Xavi Vilajoana, Joan Camprubí, hi ha hagut converses, normal, en el món Barça és normal que n'hi hagi. Hi ha possibilitat de que us integreu o integris algú a la teva candidatura o precandidatura?
La primera reflexió m'agrada molt, perquè a veure si deixem de desmatitzar, o sigui, de posar que la gent del Barça parlem amb persones del Barça, evidentment. Amb qui més he parlat aquests anys o aquests últims 10 anys és amb Laporta, amb qui més m'he reunit. Vull dir, però evidentment que m'he reunit amb tots els que has dit, m'he reunit. Amb el que més m'he reunit és amb el Víctor Font, i simplement tenim òptiques diferents a com afrontar el procés i de com afrontar el mandat. Llavors, jo crec que tinc un equip, igual que segur que ho pensen la resta. Jo crec que tinc un equip de primer nivell, professionals contrastats, que volem donar un pas endavant i que, a més, podem arribar a sòcies i socis, jo crec, d'una manera clara, amb un posicionament de regeneració i amb un posicionament de canvi essencial pel present i futur del club.
Jo ja li vaig dir el dia que vam coincidir a la llotja del que t'hi jugues, jo ara parlo més com a soci, a mi m'encanta que apareguin noms com el del Marc, socis valents que creuen en el club, que volen aportar la seva experiència, el seu coneixement per enriquir el club, que al final és el que tots volem, no? I a més m'agraden moltes de les propostes que fa el Marc, com el canvi en el model de governança. Jo crec que cal un canvi radical, no sé si estem preparats, però cal un canvi radical on la junta directiva tingui molt menys pes, que sigui com un consell d'administració que marqui estratègies i que hi hagi un cos executiu de superprimer nivell amb un CEO molt qualificat, que siguin els que portin el dia a dia del club i que prenguin decisions per incrementar els ingressos, etc, etc. M'agrada també el to que fa servir el Marc de no confrontació, no? Sí, exigència, sí, crítica, però no confrontació, perquè al final tots som culers i a Perfecte. Vegades sembla que siguem això dels ismes i que sembla que siguem de clubs diferents, no?
Sí, totalment.
I hem de tenir molt clar que al final tots volem el millor pel club, no? I sí que li volia preguntar pel que deia abans el Sique, no? Pel partit electoral, no? Si realment creu que hi ha partit si no hi ha una unió dels aspirants, no? Perquè hi ha un president actual, aspirant també, diguem-ne que situat a la pole position, no? Perquè al final...
Sí, que el gran favorit és la Porta.
Esportivament, la pilota ha entrat, ha pres decisions encertades i la conjuntura esportiva és bona, no? Després podríem discutir moltes altres coses, no? Començant pel model de governança, que a mi no m'acaba de convèncer. Però és evident que és el favorit. Si no hi ha una unió dels altres aspirants, hi ha partit igualment? O on creus, Marc, que pot estar el partit?
Jo crec que les unions han de ser naturals i, si no, perjudiques el club. O sigui, tu no pots fer una unió perquè electoralment t'interessi. Per tant, aquesta premissa en el club, en el grup que jo lidero és claríssima. Unions per natura i per filosofia, perquè si no acaba passant una mica el que li ha passat a la generació del 2003, que molts es van acabar unint en l'últim moment i
una mica contra natura,
i
no?
Mira com ha anat, en alguns casos. Això la primera. I la segona és que jo no estaria aquí assegut si no pensés que hi ha partit. És que no estaria aquí assegut. Potser és molt naïf o potser no té molt sentit, però us prometo que si no cregués que tinc una responsabilitat i no creguéssim les persones que conformem això, que tenim una responsabilitat, que és ara, que a més el moment és ara de fer aquest canvi generacional, punt i a part, etcètera, canviar aquests models de governança, etcètera, etcètera, i no penséssim que no hi ha partit, no hi seríem. I diré més, i potser és amb les sòcies i socis que jo m'estic trobant, això de com que la pilota entra, guanya el que hi és, no, escolti, o el que m'estic trobant, la pilota no justifica tot el que veu el soci. O sigui, que estiguis trinxant l'àrea digital i que vegis que perds diners i que no estàs en fair play en tot el mandat, doncs això...
Però saps, socis... Marc, que hi ha una part important de la massa social
que la vida
institucional no
l'interessa.
I que un candidat ha de
ser molt conegut en la gent si i la Porta surt al carrer i el coneix tothom.
Anem a votar el 50% dels socis.
Marc Siri està començant a treballar
aquesta
la seva
imatge. Aquesta dada és molt heavy. Anem a votar el 50% de la massa social. És la que participem.
Totalment.
Preguntes de...
Però vaja, que si no pensés que hi ha partit, no estaria.
Preguntes de oients, al YouTube. Vinga. Del que t'hi jugues i també a través del WhatsApp, dels missatges. El Javier diu que et preguntem pel director esportiu.
Doncs serà un gran director esportiu, estic segur, perquè aquest projecte... Que
però jo, el teniu ja?
Aquest projecte que... Jo crec que et respondré. Aquest projecte que jo lidero no va de noms, va de projecte. Val? Llavors, tu fes un bon projecte i vindrà el millor professional possible. I segona cosa, i li dic al Javier, saps què ha passat amb aquest club històricament? Que s'han promès fitxatges que no arriben per enganyar la gent perquè els votin, i això no passarà amb aquesta candidatura. I la segona és que les prebendes que has de signar amb algú que vols que estigui al teu costat van en perjudici del club.
El Yassir, d'on traureu els avals?
Doncs gràcies a les nostres trajectòries professionals, que a més seran transparents i les podreu comprovar tots, no haurem d'anar a buscar-les amb persones que no coneguem el dia abans d'haver-lo de presentar. Això us ho podem assegurar.
El Jordi, què va passar amb les firmes de BLM?
Doncs que vam presentar 3.316 signatures, que el club va validar 1.800 signatures, que jo aquell matí vaig exercir la pràctica més professional que s'ha fet mai al club, que és protocolitzar davant de notari signatura a signatura, que els estatuts et permeten fer consultes via digital, que el club finalment va validar 1.800 i que amb 500 persones a l'assemblea i jo multiplicant per 4 el nom de signatures acceptades pel club, no em van permetre incorporar un punt del dia a debat.
Que era
això és el que va passar.
Blindar una possible venda de BLM.
Eliminar la possibilitat de vendre el 49% de BLM, que és tan necessària, entre altres coses, per arribar a aquest acord estructural amb Leo.
Marc Siri, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
Ha sigut un plaer. Gràcies a vosaltres.
Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.